és pensar en una orquestra i de seguida imaginar-nos un senyor molt enfadat dirigint-la.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
L'autoritat, o el que s'ha entès com a autoritat, històricament ha tingut el rostre d'un home. Per això encara ens és molt difícil imaginar-nos una dona conduint una orquestra de clàssica. Si us fixeu, parlo sempre d'imaginar, d'imaginació, perquè la realitat costa molt veure-les. No perquè no n'hi hagin, sinó perquè els grans auditoris del món i els agents de la música clàssica encara les veuen com un exotisme, del qual desconfiar. A les escoles i conservatoris són minoria. Se les posa en qüestió. A vegades se'ls demana fins i tot que siguin guapes. O se'ls pregunta, noia, ja te'n sortiràs tan petita com ets amb tota aquesta colla d'instrumentistes? Vaja, són sospitoses. I sobretot se'ls recorda sempre que no són directores, sinó dones directores. Com diuen en anglès, amb el meu anglès de gratallops, woman conductor. Busqueu al Google, si poseu directors d'orquestra, no us en sortirà pràcticament cap. No és diferent que en altres sectors. Però, com sempre, són una colla de notes les que fan que la partitura desafini. Aixequem els braços i comencem.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram. @donesidies.
Si a una criatura li fessin dibuixar una persona dirigint una orquestra de música clàssica, gairebé segur que dibuixaria un senyor amb vestit, amb els cabells un pèl llargs i amb panxa, però un senyor. Als adults ens passa gairebé el mateix. Si busquem al YouTube, ja no cal dir-ho. I si busquem gravacions de les pioneres, no n'hi ha pràcticament. No cal que fem cap llista dels grans noms. Per molt feministes que siguem, molt difícilment pensarem en una dona dirigint una orquestra. El món de la clàssica, com molts altres mons, és encara molt masculí, però de directores d'orquestra n'hi ha. Per què quan tanquem els ulls no les veiem? I tampoc quan els obrim? Comencem el programa parlant amb un dels grans noms de la direcció d'orquestra d'avui. És la Irene Delgado Jiménez. Viu i treballa a Viena, la meca de la clàssica. Va ser una de les primeres dones en estudiar direcció d'orquestra a l'SMUC. S'hi va graduar també i també ho va fer al MUC de Viena. La Irene té 32 anys i en aquests moments assisteix a Merin Alsop, una de les directores d'orquestra més importants del món, a l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Vienesa. La Irene Delgado Jiménez també ha estat l'assistent de direcció de la Neue Oper de Viena. Va fer el seu debut al Liceu en el projecte Òpera aquest estiu a Barcelona amb èxit de crítica. I ara la tenim aquí, a l'altra banda, de fet a Viena. Parlem amb ella. Irene, benvinguda. Com estàs?
Bon dia, molt bé. I tu?
Bé, amb més calor que tu allà, segur.
Sí, sí, jo crec que sí.
Com dèiem, la majoria no tenim cap referent de dones directores d'orquestra. Tu tampoc el tenies quan eres petita, no? És així.
La veritat és que ni m'ho plantejava, però sí que és veritat que a la banda de la meva ciutat sempre hi ha hagut una dona com a directora, no? O sigui, era una cosa que no em plantejava, evidentment, com a direcció d'orquestra. És que ni pensar-s'ho.
Tu ets d'Algeciras i vas començar tocant la guitarra, potser perquè era el que tocava en aquell moment, pels teus orígens, aquella imatge que tenim tots, una mica Camarón de la Isla, tocant en un garatge amb els amics del teu pare, i allà va començar una mica el coquet, no?
Bueno, Algeciras i a Paco de Lucía, que va ser un dels grans, si no el més gran, de la guitarra flamenca, jo diria que el més. I sí, i de fet, al meu pare li agradava molt el rock i tot això, i llavors, mira, va néixer així, tocant en el garatge d'uns amics del meu pare, que, tocava la guitarra i jo vaig flipar amb la guitarra. Sí, sí, absolutament.
Et comença a agradar la música, podríem dir. Vas aprendre a tocar el piano després, composaves, ja tenies grups, però va haver un moment que estaves estudiant al Conservatori també d'Algeciras i allà no podies continuar i vas haver de marxar a la línia de la Concepción. Tu arribes allà, dius, això no és el que vull, no t'agrada com expliquen la música, perquè això ja sabem que amb els conservatoris és un temasso, ja en parlarem un altre dia, i decideixes deixar-ho una temporada. Però hi ha un fet vital, molt important, que et fa tornar a la música, que és la mort de la teva mare, i tu dius que la música va ser en aquell moment com un crit d'auxili, no?
Sí, jo crec que va ser més aviat un refugi. O sigui, una manera de trobar, aquest és el meu espai i ningú me'l traurà. I aquest és el meu espai per gestionar les meves emocions. I va ser quan vaig necessitar cada vegada més fer música. Que en aquell moment encara no era clàssica, però perquè no volia veure la clàssica ni de lluny. Li tenia molta mania a la música clàssica. Quan vaig fer el canvi de conservatori, vaig dir, això no em representa. No? La manera de viure la música clàssica no em representa. I li tenia molta mania, molta, molta. No volia veure una partitura ni uf, que va, que va.
Però tot i així estaves al conservatori, que m'imagino que...
No, o sigui, al conservatori vaig estar quan tenia 12 anys i als 14 la meva manera de tornar va ser fent música jo a casa meva. O sigui, era absolutament la meva bombolla, el meu refugi. Després vaig començar a tenir grups de tota mena, menys clàssica, no? O sigui que... Uh-huh. Que sí, però...
De jazz, de flamenc,
sí,
de pop...
De funky, latin, pop rock... Feia el que... Bueno, sí, feia arranjaments, feia una mica de tot, no? Perquè el que m'agradava era sentir la música amb les mans, amb el cos, amb tot, no? Això de la partitura era com... Ah!
I de sobte dius, vull ser directora d'orquestra, ho verbalitzes. D'on surt aquest impuls? A més, això que dèiem, tu vivies a Cadis, o sigui, i què faig? On vaig?
Sí, jo crec que això era una cosa que estava a dins, no? És com que tens un rebuig molt enorme, no? Cap a algunes coses i mira, estava allà, no? Clar que a mi m'agrada molt ordenar el so, no? I em sembla que l'instrument més fantàstic del món és l'orquestra, en realitat. És ric. És molt ric, té totes les possibilitats, té també les seves limitacions, no? Però sí, la veritat és que va ser fort perquè li vaig dir al meu pare, vaig arribar a casa i li vaig dir al meu pare, papà, quiero ser directora d'orquestra, i el meu pare estava com esperant que li digués alguna cosa d'aquesta, perquè va dir, bueno, ¿y dónde vamos? No, i llavors em va ajudar molt la meva cosina, Ángela Moraza, que és professora de piano, i em va ajudar moltíssim a posar en ordre tot allò, no?
Però tu recordes, per exemple, de petita veure alguna imatge? Perquè jo no sé tu, potser, perquè ets una mica més jove que jo, però jo em sembla que l'únic senyor que havia vist fent de director d'orquestra a la tele era Luis Cobos, en aquella època. Imagina't. O sigui, jo no sé si tu tenies alguna imatge d'aquestes al cap.
Saps que jo crec que hi ha tan poca cultura de posar la tele i trobar-te un director o el que fos... Si jo el que tenia eren moltes gravacions... I la veritat és que no m'hi fixava si era un home qui dirigia o era una dona. És que no entrava al meu cap. O sigui, jo no vaig pensar en cap moment soc una dona, serà difícil. I la meva cosina em va dir, però tu sabes on t'estàs metiendo? I jo vaig dir, sí. No tenia ni idea.
Però tu, vaja, que ho tenies molt clar. Et va posar la ceba allà al mig i no t'hi poses per poc perquè no decideixes anar a Barcelona, no. Tu ja d'entrada te'n vas directament a Àustria, a Graz, on t'han dit que és un bon lloc per començar. I allà arribes i et diuen, sí, molt bé, fas molt bona pinta, però potser ets massa jove.
Sí, em van dir això. I jo vaig quedar molt desencantada. Clar que tenia 18 anys, perquè vaig fer un sprint. Dels 17 als 18, o sigui, vaig fer un sprint molt, molt gran amb el piano, amb la teoria, amb tot. I em van dir això i em vaig quedar com, bueno, però si soc massa jove, què faig? Vaig decidir fer musicologia i vaig triar Barcelona, perquè em va agradar més que Madrid en aquell moment. Entre d'altres raons, perquè es parlava un altre idioma, perquè m'agraden molt les llengües. I vaig pensar que era molt... O sigui, que m'agradava molt el fet d'anar-hi, no? I aprendre una altra llengua.
comences a Barcelona, m'imagino que no sé si sabies les escoles, no sabies on havies d'anar, però te'n vas al conservatori, al Bruc, i comences, a més, ja tocaves el piano i et poses a tocar un altre instrument, l'oboè, ni més ni menys.
Sí, que és una mica l'amor de la vida musical. Va anar molt bé, però és que no podia fer tantes coses, no? I llavors vaig decidir que continuava amb la direcció. I ara mateix ja no el toco, però és l'espineta allà que et queda.
Sempre pots tornar. La cosa és que per estudiar direcció d'orquestra hi ha moltes maneres d'arribar-hi, a ser directora d'orquestra, però vas pensar que potser la musicologia era una bona idea, vas començar a la Universitat Autònoma i tampoc no era el que buscaves. Fins al final te'n vas a l'SMUC i ets una de les primeres dones que entres a direcció d'orquestra a estudiar això. Què passa allà, no? D'entrada, al desert. No hi ha dones, no hi ha profes dones, no hi ha alumnes dones.
Només una profe dona tengo.
Exacte.
Que és la Sofia Martínez, que és de percepció auditiva, no és de direcció.
Exacte, i llavors arribes allà i quina és la sensació? De no estar en el lloc adequat, el que moltes vegades ens expliquen les noies que estudien carreres de ciències STEM, per exemple, aquella sensació de m'he colat, aquí no m'hi volen. Què passa?
La veritat és que no. Sí que tenia la sensació d'excepció, però era positiva en aquell moment, no? Perquè sí que em deien, has trencat la maledicció, no? Deien això, no? I deien alguns, però és que per fi, no? I estaven tots, déu-n'hi-do si estaven contents. Era com la cosa estranya que ha entrat allà, el bitxito raro.
L'experiment, no? Què farem amb aquesta?
El bitxito raro que entra allà i l'anem a observar, però jo diria que d'una forma positiva. O sigui, d'una forma com, uau, què és això, no? I la veritat és que bé, sempre hi ha coses, sempre hi ha gent, sempre hi ha comentaris. A l'SMUC hi ha gent de tota mena. Hi ha gent més oberta i gent més tancada, no? El temps que jo vaig ser-hi, potser van passar coses i jo tampoc me'n volia donar, no?
Ara que estàs a Viena i que t'han passat altres coses i que has patit més potser el masclisme intrínsec en aquesta professió, sí que potser en perspectiva te n'adones que potser sí que passaven coses, però...
És que a mi m'era igual. Jo anava així, xac, cap endavant i ja està. No? I no volia. Jo crec que hi ha una part que ens passa, doncs no sé si a totes les directores, o a totes, que no volem acceptar, no? No volem acceptar que ens tracten diferent. No volem, no? I després et fan una entrevista que se suposa que has de parlar de música, que no és com aquesta, que estem parlant d'això, i al final de tot et fan una pregunta sobre ser dona i com et sents. I quan després veus tota la notícia, l'únic que posen és la teva resposta a com et sents sent dona, no? Quan has parlat d'influències musicals, de com ha estat el procés, de bla, bla, o sigui, clar... És això, no?
Encara estem aquí. També el que dèiem com a alumne, a direcció d'orquestra, el que dèiem, no hi ha referents, no hi ha gravacions de dones.
Hi ha poques, molt poques.
Molt poques. Llavors, ells a l'SMUC et parlaven de dones directores d'orquestra. Tot el material didàctic, en algun cas, es parla de dones? O realment també el material didàctic és homes?
No, el material didàctic és homes. Sí, absolutament. Potser quan et veuen el primer dia et diuen «Ah, sí, hi ha una dona directora que es diu tal». Perquè tothom vol tenir una, no? Com dir «Ah, tu ets dona, doncs hi ha una altra, saps?». He de dir també, el material de les obres que hem estudiat han estat sempre homes. Jo no he estudiat cap obra d'una dona en tota la meva carrera.
Quan eres alumna de l'SMUC, una carrera de direcció d'orquestra de 4 o 5 anys... Però tu em dius una cosa, tot i que jo vaig acabar i era de les primeres, etc. He anat comprovant que les dones van caient a mesura que anem pujant, que anem accedint a nivells superiors. A què creus que és degut? Què passa? Falta de creure-s'ho? Poc recolzament? Quina és la que... Volen tenir fills? Veuen que allò no és per elles? No troben beques?
Jo crec que hi ha una mica de tot. Ara és diferent, perquè sí que és veritat que ens ajudem una mica més, entre nosaltres, no? I
entre
també
nosaltres vols dir les dones.
Sí, però també o sigui, jo crec que és fonamental per qualsevol, diem, minoria o grup discriminat, jo crec que és fonamental tenir alguns o un home blanc, old white man, no? que recolzi, no? I sí que és veritat que hi ha uns quants que estan sent conscients i que obren els ulls i obren les orelles i diuen, bueno, és que, escolta, és que hi ha gent que ho està fent molt bé. És complicat, però jo crec que hi ha una part de desencant. Nosaltres hem de fer entrevistes com aquesta. I a mi m'encanta fer, vull dir que no hi ha cap problema. Però mentre jo estic fent aquesta entrevista, hi ha homes que estan dedicant el seu temps només a estudiar. Vull dir, ells no han d'explicar i no s'han de justificar constantment. Nosaltres sí, constantment. Ens fan preguntes com, les dones que vinguin han de ser bones, no? I tu dius, bueno, i per què no poses en dubte a tots aquests? Tot això que et diuen, que van dient, que és una cosa, al regalar-te tu poses la motxilla.
Tu parlaves de que sentiu un pes, no?, moltes vegades.
Sí, i aquesta motxilla t'has de treure el pes, d'alguna manera. I per treure't el pes de la motxilla també necessites temps. Temps i energia. Llavors, em sap greu dir-ho, però és que és així. Necessitem més energia per tirar endavant. És que la necessitem.
A tu t'han dit aquelles coses de ets la millor estudiant dona que he tingut, com si fos una floreta. Això encara ho podem sentir.
Sí. Sí, o per ser dona, no? O sigui, és increïble que t'hagin volgut, que el Cristo t'hagi volgut per ser dona, perquè vam tenir una experiència molt, molt dolenta amb una dona fa 10 anys i és que no volien cap dona. I és com, bueno, és que ja saps que tu has anat a fer aquella audició amb diferents condicions que els altres, no? Que tu no tens dret a dir-te. O sigui, jo no tinc dret a dir-me Irene Delgado Jiménez, però els altres sí tenen dret a tenir un nom. Jo tinc només dret a ser la dona. Això, per sort, ha de canviar i jo crec que està canviant. Però hem de fer més feina que la resta. O sigui, jo sempre dic, queda't amb un nom d'una dona directora. O sigui, si veus que hi ha una dona directora, queda't amb el seu nom. Perquè inconscientment ens oblidem d'aquests noms. És totalment inconscient, perquè és que o sigui, estem així educats. Ah, sí, una dona, què tal? I després no te'n recordes del nom. Jo crec que és això. Ara, hi ha una directora associada a l'OBC, Teresa Ribeiro Boom. Toma allà. O sigui, ens hem de recordar el seu nom. Hi ha una directora principal convidada, Marta Gardolinska. Ens hem de recordar el seu nom, perquè les tenim. N'hi ha.
I el públic també ha d'anar a veure-les.
Sí, 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 exacte. Crec que hem de fer una mica d'esforç, una mica.
Hi ha una qüestió molt important que hem de parlar si parlem de direcció d'orquestra, que és el gest. És a dir, tots tenim al cap allà aquella imatge infantil que dèiem abans de l'aixecar els braços, no? Com es demana al final als instrumentistes que estan a l'orquestra que executin la seva feina? L'autoritat, ja ho sabem, lligadíssima als homes, el crit, fins i tot el càstig. Segur que entre tota la llista de grans directors d'orquestra hi havia molts maltractadors que havien confós la violència amb l'autoritat, no? I en aquest sentit tu també reivindiques un altre tipus d'autoritat que no té a veure amb aquesta violència i que té a veure amb una autoritat natural, no? Explica'ns una mica això.
Jo vinc d'una escola on hi ha una imatge de director autoritari. Això és veritat. I m'ha portat uns quants anys a adonar-me que no és la meva naturalesa. L'autoritat es confon moltes vegades amb el fet de ser autoritari, amb aquesta idea, no?, patriarcal, de la violència, de, no?, d'imposar les coses. I crec que això, de fet, està canviant, i a les orquestres està canviant moltíssim. La veritat, no tinc el gust de saber què passa amb les orquestres professionals de Catalunya, però he de dir que Europa sí que està canviant. Has guanyat la teva autoritat perquè fas bé el que fas, no? I en el tema del gest, jo he hagut de trobar un gest a l'acadèmia. Encara es defensa un model de gest molt unit, no?, a aquesta autoritat, no? Cada vegada hauria de ser menys. És que cada persona és única, no? Cada persona ha de tenir el seu gest dins d'uns bàsics que ens hem d'entendre tots, no?
I després, no sé, pregunta, tu creus que potser les directores d'orquestra han contribuït amb aquest canvi de paradigma o és dir molt?
Home, jo crec que Merin Alsop ha contribuït moltíssim. Per mi és un exemple absolut de que el lideratge no és una qüestió autoritària.
Hi ha l'autoritat i després també el respecte amb els instrumentistes. Ho hem dit al principi, que el món encara de la clàssica encara és molt arcaic amb els segons quines maneres de fer, i els homes els diuen, per exemple, maestro, no? El maestro tal, el maestro qual. Per exemple, tu em deies, mira, jo no vull que em diguin maestra, no cal, maestra Delgado, no? Però sí que m'agradaria que vinguessin amb la feina feta. També reivindiques un altre tipus d'exigència, no?
O sigui, reivindico el respecte. Si em volen dir maestra, mira, pues, fantàstic, no? Però sí que vaig trobar alguna vegada que, ai, molt maestra, molt tal, molt qual, però després jo necessito que la gent respongui, no? Deixeu de dir-me maestra i veniu amb la feina feta i tal. I a vegades sí que t'has de posar així, no? Uh-huh. Perquè és veritat, és una reacció també, perquè pensen que com ets dona, no? Pues, ai, te poden bailar el agua, no?
És molt complicat i sobretot m'imagino que és molt fi tot.
A mi, si al meu company li diuen maestro, si a mi no em diuen maestra, potser diria, ah, què és això, no? Que m'ha passat, eh? De veure un company maestro i tu, hola, què tal? No?
I tu com... ets la senyora bueno. Delgado, no?
No, ni la senyora Delgado, hola tu, saps?
Exacte.
I tu quién eres?
Tu quién eres? Curiosament, tot i així, ara parlàvem de l'SMUC, però tu portes ja molt de temps a Viena, treballant amb orquestres importants, i dius que has patit molt més masclisme a Viena que aquí. A vegades diferències en contractació, fins i tot assetjament sexual, en alguns casos estan molt interessats per la teva vida privada.
Eh? Això va passar a Barcelona, eh? De fet, o sigui, tot això que dius de l'assetjament, de la diferència de contractació, tot això m'ha passat a Barcelona,
val,
a Catalunya. Sí.
I tot i així Viena, o sigui, encara guanya amb masclisme.
I tot així, bueno, és el que dic. O sigui, no és que guanyi, és que a Viena et posen el mirall així, pam, a la cara, i et diuen, mira, què veus? Ets dona, eh? Oi que ets dona? I a Catalunya és com la població vol veure cada vegada més dones, però després hi ha un entramat, no? Que, bueno, no? O sigui, és com de cara al públic, molt bonic, molt bé, i a mi sí que m'han dit, bueno, si vols ser directora d'aquesta orquestra, si vols cobrar, has de buscar els bolos. I a un company meu li han dit, ja havien quedat amb que li pagarien.
A Viena, per això, els problemes són altres, oi?
Aquí no m'han posat en dubte mai que havia de cobrar, que havia de... Però sí que m'han dit constantment, ets dona, ets dona, ets dona, ets dona. Sí que fan més comentaris, sí que m'han arribat a dir, tu perquè ets dona el tindràs més fàcil. Si ets maca, l'orquestra tocarà millor. Qui dius, bueno...
Tots tenim al cap el cas Plácido Domingo, amb les cantants, amb, vaja, però de Plácidos Domingos, com bé sabem, a la clàssica n'hi ha molts. I en el món també de l'orquestra, que no és el món de les sopranos, ni és el món de les mezzos, ni etc., tu també t'has trobat, no? A comentaris sobre el teu físic o interès sobre la teva vida sexual, sentimental, sí, etc., no? És a dir...
Sí, malauradament, sí. Encara el sistema protegeix a qualsevol persona que faci aquestes coses.
I em fa la sensació que a vegades hi ha polítiques d'aquestes només per rentar la cara, no?, una mica, a les institucions.
Sí, és el que... Exacte. No? És per rentar la cara i és que ara conviden a més dones que homes i tal, no sé què, i jo les conviden una vegada per treure... És que ni els interessa què fan, no? Però, bueno, o sigui, tinc l'esperança de que hi ha coses que estan canviant. Esperem que sigui així.
I que hi ha esperança, com la beca, per exemple, Taki Alsop, i moltes altres coses, no? Justament el que deies, les coses estan canviant, però encara fa la sensació de que les dones han d'ajudar altres dones. De fet, tu ets l'assistent de la Merin Alsop, a més has guanyat la beca Merin Alsop, que és la beca més important per dones.
Una de les beques, sí, de les beques.
Una de les beques més importants per directores d'orquestra. És a dir, s'han de fer beques expressament per directores d'orquestra, perquè si no, d'una altra manera, no tindríeu el lloc, no tindríeu l'espai.
Home, jo crec que és un pont. Ella pensava que vindrien més dones després d'ella, amb el temps, i no va passar. Gràcies a aquesta beca hi ha moltes dones, 30 crec, en 20 anys han donat 30 beques. No? Bueno, em sembla fantàstic perquè el que et donen és oportunitats de continuar. El bo d'aquesta beca és que aquestes dones que han anat tenint beques en aquests 20 anys han demostrat que són molt bones. Han demostrat que són molt bones i és aquesta raó per la que al final aquesta beca té tant de prestigi.
Home, pel que sembla, amb tot el que has explicat, o ets bona o realment no arribes.
Tinc molt respecte per totes les meves companyes, perquè sé pel que deuen passar.
El que els ha costat arribar aquí, no? Parlem de música, que portem tota l'estona traient allò la destral feminista, però parlem de música. Quina és la concepció de la música per la Irene Delgado Jiménez? Ets molt famosa per un titular que vas deixar anar a Catalunya Música, Schumann, vull que em faci un fill, però a part d'això, què has de dir més? Quina idea tens al cap del que ha de ser la música o com ha de sonar la música?
M'agradaria, això sí, sempre dic, dirigir a un nivell molt alt, molt alt. I sí que m'agradaria dirigir en un lloc on la gent estigui per la música. I després, de música que m'agradaria dirigir, tinc la sort d'haver crescut en un lloc on la gent és molt oberta per la música. A casa meva, tots... O sigui, un dia posar els clàssicos divertidos, no? Hi havia un CD que es deia així, o CDs de la Deutsche Grammophon, no? Però un altre dia posar el Mecano, o Luz Casal, o Ana Belén, no? I després, jo a l'adolescència escoltava The Cors, o The Cranberries, no? O sigui, el que vull dir és que tinc la gran sort d'estar bastant oberta a tot el que vingui. Realment. Ara em toca fer òpera, faig òpera. Sí que ha de tenir un component per mi, la música que faig, i és que m'ha de tocar, és que m'ha d'arribar. I és per això, en realitat, que vaig triar l'orquestra, perquè és l'orquestra, o sigui, és l'instrument més flexible de tots.
En qualsevol cas, per davant de tot, el desig i l'amor per la música, no?
Absolutament.
Doncs Irene Delgado Jiménez, directora d'orquestra, feu el favor, com diu ella, i quedeu-vos amb el seu nom. Irene Delgado Jiménez, per primera vegada aquest estiu va estar al Liceu i esperem que torni, i després d'aquesta entrevista segur que la truquen de l'ESMUC.
Bueno, ja tinc, no sé, esperant la trucada.
Molt bé, ara els hi passem el telèfon.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Fins ara.
Si penses que a la ràdio només parlen els homes, escolta Les Dones i els Dies, els dissabtes a la mitjanit, amb Montse Virgili.
No desitjo que les dones tinguin poder sobre els homes, sinó sobre elles mateixes. Mary Wollstonecraft, filòsofa.
Ja hem parlat amb la Irene Delgado Jiménez i ja ens hem adonat de que això de les directores d'orquestra no és tan exòtic, però si sentíssim els podcasts que fa la dona que s'asseu al meu costat, encara ho tindríem més clar. És la Mar Medinyà, historiadora de l'art. Com estàs?
Molt bé, gràcies.
I autora del podcast L'Orella Furtiva i col·laboradora, que també la coneixeu, de Músiques Empoderades a Catalunya Música.
Yes.
Feminisme a la clàssica, eh?
Yes.
Una cosa que a vegades sembla incompatible i inversemblant.
Bueno, estem molt soles les que ho fem. De fet, crec que només sóc jo, al moment.
Molt bé, doncs escolta, continuem amb ella, perquè si parlem de directores d'orquestra avui a Les Dones i els Dies, si fem un Google, sembla que les directores d'orquestra no n'hi han. Sempre et surt el de sempre, els senyors, el Von Karajan, el Bernstein, també et surt Luis Cobos, eh? I vaja, el Sumsum Corda. I algú pensarà on han estat històricament les directores d'orquestra? S'ha de tenir cara de senyor emprenyat, tenir una mica de panxa, tenir molt de cabell, moure molt els braços. Què passa? Per què no hi ha dones, no? I sí que n'hi ha. Però vaja, tu ens faràs una mica d'història, no? De per què, on comencen... I el primer problema és quan comencen les orquestres.
Clar. Doncs, pensant en això, vaig pensar, a veure, clar, de dones n'hi ha hagut sempre tot arreu, això ja ho sabem nosaltres que som dones, no? I, evidentment, a la història de la música han estat tot arreu, han estat intèrprets, compositores, directores, tot el que tu vulguis. I, evidentment, si parlem de directores d'orquestra, doncs, no podien existir abans que les orquestres mateixes. I les orquestres, més o menys, tal com les coneixem, van començar a aparèixer als segles XVI i XVII, i llavors podem imaginar-nos que les compositores que hi havia en aquella època a Itàlia, per exemple, la Barbara Strozzi o la Francesca Caccini, que són de les més famoses, si elles eren compositores, i de fet ho petaven bastant a la seva època, no eren unes pringades, com algú pot arribar a dir, sinó que tenien èxit, doncs és evident que si elles podien composar i tenien senyores que tocaven la seva música, també hi havia directores que les dirigien, evidentment que sí.
El que passa és que aquí encara falta molta feina d'investigació, sí, de veure què passa, no hi ha noms, i sovint moltes vegades, igual que ens explicava la Irene Delgado abans, el que succeeix és que no hi ha, evidentment en aquesta època no hi havia gravacions, però el que tampoc hi ha és partitures o papers o documents que expliquessin que ho feien les dones només perquè eren dones.
Sí, sí, també és veritat que, primer, que falten moltes coses, o sigui, hi ha documentació que sembla que no existeixi, després un dia surt d'algun lloc, no?, d'un calaix, d'una còmoda del segle XVII abandonada, no sé on. Això, aquestes coses de vegades passen, eh? No passen gaire, però passen. Però a banda d'això, també és veritat que si hi havia, per exemple, que això ho podreu llegir al meu llibre...
Ah, sí, que no ho hem dit. Està fent un llibre, la Mar Medinyà, perdoneu. Que ha semblat una mica Paco Umbral, ara, eh?
Sí, sí.
Vinc a parlar del meu llibre.
Sí, sí.
A veure, digue'm.
Doncs, hi havia uns llocs a Venècia, per exemple, que es deien Ospedali, que eren com unes menes d'orfenats, més o menys artístics, i allà hi havia unes orquestres i uns cors de senyores 100% de noies, que eren les que vivien allà. Evidentment, algú les havia de dirigir. Vull dir que aquests exemples, si els busques, hi són. No cal que... O sigui, que és el que passa amb la musicologia tradicional, que sembla que hagis de trobar una frase que digui la Pepita va dirigir aquesta orquestra, i jo penso que no cal, que és evident que hi eren. El que passa que falten documents, sí.
S'ha de rascar. De fet, ara la música que sentim, des del principi, té a veure també amb una dona que t'agrada molt, que era directora d'orquestra i que tens ganes d'explicar-nos. Sí. I que, a més, demostra que no només tot passava a Europa, no?
Efectivament. Bueno, és evident que tots els llocs que hem colonitzat com a europees, al final han acabat fent música que nosaltres diem clàssica, hi ha senyores que li diuen acadèmica, que també és molt interessant, música culta, el que vulguem dir-li, no? I Brasil és un d'aquests llocs que, evidentment, doncs...
Ha quedat fora del mapa.
Ha quedat fora del mapa, però és que hi ha tot arreu. Al Japó també fan música clàssica, entre cometes, no? Però la fan i no és seva. Vull dir, és una mica... Això és un altre tema per un altre programa.
És que n'has de fer tants, Mar. A veure, aquesta dona, Chiquinha Gonzaga, no? Li hem de dir...
La
de quina època és?
Va néixer a mitjans del segle XIX, a Rio de Janeiro, i va ser una senyora, bueno, va ser primer una noia, després una senyora que és d'aquestes que si la busques trobes bastantes coses. O sigui, és famosa entre moltíssimes cometes perquè no la coneix ningú, però allà a casa seva ho és una mica. I és molt interessant perquè a part de compositora també era pianista i també era directora d'orquestra. I es creu que va ser una de les primeres directores d'orquestra de Brasil. I si busqueu fotos, a més veureu que no era blanca del tot com nosaltres, o sigui que, a més, té aquest, això afegit, no? Que és una persona que depèn de com costa posar-la dintre del calaix de clàssica, igual que passa amb moltes altres compositores que, per exemple, són de l'est, del nostre est, o que són d'Àfrica i que fan música clàssica, segons el meu parer.
I què tenia d'important aquesta dona, o per què l'has volguda portar, o què és el que t'emociona d'ella com a directora d'orquestra?
Penso que és un personatge molt interessant, precisament perquè en pensar en directores d'orquestra tendim a pensar en senyores europees, això per començar, vives, perquè de mortes costa trobar-les, tot i que existeixen, i també perquè va fer molta feina amb el folclore de casa seva, i per això mateix també de vegades l'aparten del tema clàssic, perquè feia una mica de folclore, però és que hi ha molts senyors que ho han fet i
no els hi ha passat res, no?
Tot el contrari,
res,
no? Sí,
el folclore és com una mica com la ceràmica en el món, sí, de l'art, no?
Sí, sí. O els teixits.
O els teixits, sí, sí. Allò,
l'art pobre, Miró, no? Sí, el Miró. Exacte. Fa un tapís i tothom flipa, i el fa una senyora artista i diu, bueno, és un art menor, no? Doncs el mateix. Sí,
exacte. Sí. I ara que del Brasil marxem amb una dona que m'imagino que del Brasil no és, amb aquest nom, és la Nadia Boulanger. Qui és aquesta dona? Canvi de registre absolutament.
Sí, sí, sí.
Però sentim-la una mica, si vols. I també em diràs que també era compositora?
La Nadia, sí, era compositora, va ser directora d'orquestra, va ser mestra. De fet, és el que més trobem, si la busquem al Google. Si la googlegem, el primer que surt era que era maestra de grandes maestros i tot el rotllo aquest. Però la Nadia és un personatge molt, molt interessant, perquè a part de ser germana de la Lili Boulanger, que és una compositora molt, molt, molt interessant, que va morir molt jove, també va ser una directora d'orquestra, i el guai és que hi ha fotos d'ella en blanc i negre dirigint.
Increïble.
Que això costa molt de trobar, senyores dirigint orquestres, i fotos que ens ho demostrin. La Nadia Boulanger va néixer 40 anys més tard que la Chiquinha Gonzaga a París. O sigui,
però també del segle XIX, eh?
També és del segle XIX, però conceptualment trobo que són persones, bueno, personatges i figures molt diferents, perquè evidentment la Nadia estava al mig d'un París, del típic París que ens ensenyen a les pel·lis i a les novel·les i a les pintures, i la Chiquinha evidentment no. O sigui que vivien en dos mons molt diferents.
I quina és la història de la Nadia?
Doncs la Nadia va ser compositora, bueno, sí, va ser compositora, però quan la seva germana petita va morir molt, molt jove, tenia 20 i pocs anys, ella va decidir que no composaria més i va començar a fer de mestra, i va tenir alumnes super, super cèlebres, com els que has dit tu al principi del programa, de fet. Però a part d'això, que és una de les coses per les que més se la coneix, també va ser directora d'orquestra i va viatjar per tot el món dirigint orquestres, que és una cosa que de vegades ens costa d'imaginar quan parlem de senyores antigues, no? Que feien gires mundials.
Bastant extraordinari, no?
Sí, sí, sí.
I, per exemple, en quins llocs va estar?
Doncs va estar a París, evidentment, amb l'Orquestra Filarmònica, també va estar a Londres, va estar a Nova York, va estar per tots els Estats Units, a Boston, va estar a Filadèlfia, una mica, diria jo, per tot arreu.
I ens agrada o no aquesta senyora?
Sí, ens encanta. Sí, sí. Devia ser forta, eh? Jo de vegades penso que devia fer una mica de por. No sé per què.
Per què? Hem de veure
les fotos.
Ara veurem les fotos. Sí, aquesta dona va viatjar molt, una dona que també ha viatjat moltíssim i amb una història increïble, que potser molta gent va veure en una pel·lícula que es va veure l'any passat a l'Inèdit, és la Marin Alsop.
I think I was 9 years old. I went to my violin teacher and said, you know, I saw this amazing conductor and I'm going to be the conductor. And she said, girls can't do that. Every day from that day when I saw Leonard Bernstein conduct.
Vaja, la Marin Alsop explicant que crec que tenia 9 anys quan li vaig dir al meu profe de violí, saps què? He anat a veure aquell meravellós director d'orquestra, Leonard Bernstein, i vull ser directora d'orquestra. I ell va respondre, les noies no ho poden fer, això. O sigui, ja us podeu imaginar una mica per on va el documental. Déu-n'hi-do. Ens plantem al Nova York de finals dels anys 50 per parlar d'aquesta dona que als 9 anys va decidir això, que volia ser directora d'orquestra contra tota convenció
silencio i contra, m'imagino, tot i tothom, no?
Sí,
què t'has
pensat,
tu, violinista i ara directora d'orquestra?
Sí. Que fort, eh? Sí. Però és interessant perquè la Nàdia Boulanger precisament va ser profa de Leonard Bernstein i ara tenim, no? És com una mica, si vas seguint el fil. La Marina Alsop és superinteressant, de fet va venir a Barcelona no fa gaire i quan busques, típic, poses al Google Women Conductors, no sé què, a live, et surt la primera sempre perquè és de les més importants i efectivament té un carreron, sí.
El que dèiem, la Marina Alsop, que justament ho hem dit al principi, la seva assistent, la directora assistent de la Marina Alsop a dia d'avui a la ràdio de Viena és justament la Irene Delgado Jiménez. Vull dir, aquí es tanca un cercle meravellós,
sí,
no?
Sí.
I a més ha guanyat la beca que justament fa la Fundació Alsop, justament només per dones, allò, dones ajudant altres dones.
Sí.
Explica'ns una mica qui és la Marina Alsop, a part d'això, d'enamorar-se de com era Bernstein de petita. Què li va passar a la vida i quin és el seu camí?
Doncs, bueno, primer tenim que la Marina Alsop ja té una edat. Tampoc tant com, perquè hi ha molts directors o senyors molt, molt, molt vells. La Marina Alsop no és tan velleta, però és una senyora ja gran, que a sobre és obertament lesbiana, que és a sobre, vull dir, deu patir lo seu, m'imagino, en aquest món que és la clàssica. I ella ara mateix, fa uns pocs anys, la van nomenar directora principal de l'orquestra de la ràdio de Viena i és directora artística i musical de la Chicago Symphony. Ella és americana, com hem dit abans, o sigui que més o menys per aquí van els tiros. I el tema és que, com que és una grandíssima directora, la criden a tot arreu. Això ja és així normalment amb els directors d'orquestra famosos, no? Que tenen el seu, diguem, la seva seu, que és amb la seva orquestra, però després els criden a llocs, a les millors orquestres del món, els criden per fer de directors convidats, que és el que va fer aquí quan va venir a Barcelona, i llavors fan un programa i així la poden veure per tot el món.
I tinc entès que és una de les primeres directores que va decidir fer el seu propi... O sigui, que l'única manera del principi de poder, doncs justament, fer de directora va ser crear la seva pròpia orquestra, oi?
Sí. Ens hem d'imaginar, clar, el Nova York antic, que devia ser una mica guai, una mica de por també, m'imagino. I la Marin, que com hem dit era violinista, tenia ganes de dirigir i evidentment sense orquestra no pots dirigir, sense persones que toquin, i llavors el que va fer va ser inventar-se un ensemble amb les seves companyes i després va acabar muntant també una petita orquestra que es va dir Concòrdia i va ser com ella va començar a dirigir.
I ara, com dèiem, està organitzant aquesta beca perquè les noves aspirants a directores o vaja, la nova llavor, les dones potents, trobin, tinguin oportunitats, etc, i no quedin tapades, no?
Sí. Ara mateix estava pensant, hi ha una sèrie molt guai que es diu Mozart in the Jungle, que està super bé, i parla una mica d'això també. Surten directores d'orquestra i realment és que si no ho veus, si no veus una senyora dirigint, és difícil imaginar-t'ho si tu vols... Imaginar-te que tu també ho pots ser si vols, no? Com la Marin va tenir prou imaginació.
És a dir, la importància dels referents,
clar,
no?
Clar, sí, totalment.
Anem a l'última, la Barbara Hannigan. N'hi ha moltes més, però n'hem triat algunes, perquè en aquest programa, si no, faríem un programa de 3 hores, ja ho sabeu. A la Barbara Hannigan la volíem deixar sonar una miqueta més perquè a més és soprano. Quina veu, eh?
Sí.
Meravellosa.
La Barbara Hannigan és increïble i ara pensava que ho hem fet molt bé perquè hem triat una senyora de lloc, cada una de llocs diferents.
I d'on és la Hannigan?
Bueno, no, mentida, la Barbara Hannigan també és americana. És americana del nord, canadenca.
Molt bé.
Però tenim una canadenca, una nord-americana i una brasilenya i una parisenca, mira, no està mal. La Barbara Hannigan, jo no sé si les que ens escolten són una mica liceístes, que no ho sé. Va venir fa uns anys a cantar una òpera contemporània superforta, que es deia Written on Skin, molt, molt forta, molt, molt abrumadora, i és una soprano increïble, és una senyora meravellosa, i a sobre és directora d'orquestra, i hi ha molts vídeos que la pots veure cantant i dirigint alhora, que és meravellós, meravellós.
I de quina edat té, una mica, perquè ens fem la idea, la Barbara Hannigan?
La Barbara Hannigan deu ser una mica més jove que la Marin Alsop, ara mateix, la veritat és que no ho sé, però jo crec que deu tenir uns 50 anys. I és guapíssima, meravellosa, super, super glamurosa. I és una senyora que, si la busques, també és coneguda, perquè és soprano, de fet és més coneguda com a soprano que com a directora, penso. I vaig trobar una entrevista molt, molt forta, del 2015, que deia que quan va fer 40 anys, doncs mira, podem comptar, deu tenir 50. Quan va fer 40 anys... va tenir una mena de revelació, perquè com a cantant, els cantants tenen com una, entre moltes cometes, una data de caducitat, perquè la veu els hi canvia. Evidentment, les veus de la gent canvien, no? I si els hi dones tanta canya, doncs encara més. I deia que quan va fer 40 anys, a part de tenir aquests dubtes sobre la seva veu, també tenia dubtes sobre la seva aparença, perquè evidentment, al ser cantant, una de les seves eines de treball és la seva aparença, i totes sabem que no és fàcil viure amb això a mesura que et fas gran i ets una dona. En qualsevol cas...
A part de les exigències d'alguns...
Sí.
D'alguns senyors.
Directors d'escena, etc. Terrorífic, sí. El cas és que ella, quan va tenir 40 anys, quan va fer 40 anys, va estrenar-se com a directora amb una òpera de Stravinsky a París i amb una òpera de Ligeti, també. I va cantar i va dirigir. I diu, les seves paraules va ser una experiència aclaparadora. Després d'això van començar a arribar-me ofertes per dirigir i cantar amb les principals orquestres del món, que és el que dèiem abans. Però després deia... Ser soprano és, per descomptat, un camp només per dones, que això és més o menys obvi. Llavors diu que, amb la direcció, em vaig anar expandint a un camp dominat per homes. Tanmateix no ho vaig pensar així, era simplement una cosa que necessitava explorar com a artista. Igual una mica que la Marin Alsop, sense tenir referents, ella va dir, jo vull fer això, no? Però diu, a mesura que passava el temps, em vaig adonar que ara l'etiqueta de directora o conductor en anglès, se li afegia dona a davant, cosa que amb soprano no passava, no? Sí, és el que dèiem abans, quan busques a Google conductor...
Us avisem, no? Us avisem de que si busques...
Sí, si busques conductor et surten senyors. Si vols buscar senyores has de posar women conductor o woman conductor, no? Si no, no et surten aquestes senyores que...
Ja vol dir moltes coses, això.
Sí, sí, totalment.
Doncs escolta, apunteu-nos aquest nom, aquests noms, perquè una de les coses que deia justament la Irene Delgado Jiménez era que recordem els noms d'aquestes dones, és molt important per començar a tenir referents. Chiquinha Gonzaga, la Nadia Boulanger i la Barbara Hannigan i, evidentment, la Marin Alsop.
Efectivament.
Apuntadíssim. Aviat, Marc Medinyà, quedeu-vos amb aquest nom també perquè traurà un llibre i estarem aquí pendents de tot això. Una altra pel·lícula que també es pot veure, si teniu ganes, és La directora d'orquestra, sobre la història, la directora d'orquestra, Antonia Brico, que també és preciosa, aquesta pel·lícula.
Sí.
I es pot veure Filmin.
Sí.
Quantes coses.
Quanta feina, quants deures.
Quants deures, se'ns acumulen.
Sí, sí.
Marc Medinyà, fins aviat.
Gràcies.
Merci.
Les dones i els dies. Mudellam de Famellam a Catalunya Ràdio.
Amelia Earhart, aviadora. L'aventura paga la pena en si mateixa.
Hem parlat de present i de passat, però ara hem de parlar d'una qüestió molt important, del camí per professionalitzar-se i també de les sortides d'aquestes directores d'orquestra. La Mònica Homs, aquesta setmana t'has fet un màster sobre la qüestió i ens il·luminaràs, no? Com
sí,
estàs?
Així ho intentarem. Molt bé, molt contenta. I sí, hem estat sentint durant tot el programa com és difícil per les dones fer-se un lloc en el sector, de la necessitat moltes vegades de que es generin beques pròpies i de totes les dificultats que tenen les dones per arribar als grans auditoris.
Hi ha sempre aquelles preguntes que fan tanta ràbia de ho farà bé Se'n sortirà aquesta noieta amb tota una orquestra? És prou guapa perquè l'orquestra toqui prou bé? Això és una pregunta que li hem fet a la Irene Delgado, imagina't. Però no tot són males notícies.
No, de fet et podria explicar, per exemple, el cas de l'Auditori de Barcelona. Durant els últims anys, la direcció de la sala ha fet una aposta clara per intentar presentar un programa paritari. Ho han anat provant i aquesta temporada, el 2022-2023, hi haurà per primera vegada el mateix nombre de dones directores convidades que d'homes directors convidats.
Déu meu, jo gairebé no m'ho puc creure, però vaja, que és una fantàstica notícia, de fet, que l'Auditori, doncs aquest any puguem veure dirigint tant el mateix número de directors i de directores, però m'imagino que el camí no ha estat fàcil.
De fet, segurament molta gent es pregunta si aquest tipus de polítiques de discriminació positiva acaben sent realment efectives, o si al final són una mesura una mica posada en pinces per fer rentats d'imatge a les institucions i no tenen un efecte real. La realitat és que aquestes mesures paritàries ajuden i fan possible que tant el públic com els professionals s'adonin de que les dones directores sí que existeixen, però que no les estan trucant o que no les estan programant. L'Auditori de Barcelona no és l'únic a nivell europeu que està apostant per crear programes paritaris en termes de directors o directores convidades. El que passa és que moltes vegades s'acaben trobant amb una paret. Ens en parla el director de l'Auditori, Robert Brufau, un dels principals impulsors de la iniciativa.
Hi ha reptes perquè el propi sector no està del tot preparat encara. Els rústers de l'oferta, vull dir, de les grans agències internacionals d'artistes, encara tenen una desproporció en l'oferta de directors i, per tant, entres en una competència per les poques dones directores que hi ha. O, diguéssim, acaba passant que la competència per les poques directores que hi ha és major que pel nombre de directors que oferten les grans agències internacionals.
Vaja, que arribem a la subhasta que se'ns acaba el peix, podríem dir?
Exacte, és a dir, partim d'una desigualtat. I encara que les institucions apostin per programar més directores sense un canvi estructural que el faci de la mà tot el sector, serà molt complicat que deixi de ser un ofici masculinitzat.
I el fet, vaja, que la direcció d'orquestra sigui un sector especialment masculinitzat en un món com la clàssica, que ja ho és de per si, no és casualitat.
No ho és. És un patró que també es repeteix en altres sectors. La direcció i la gestió han estat històricament, i de fet segueixen sent, àmbits on predominen els homes. Robert Brufau també reflexiona sobre com les característiques tradicionals del que se suposa que és un director d'orquestra han condicionat el biaix de gènere de la professió.
És evident que qualsevol situació de lideratge en la nostra vida quotidiana, en tot el que fem, en qualsevol empresa, el paper de la dona ha estat sempre relegat a un paper secundari o ha tingut més dificultats per accedir-hi, i aquest és un dels papers de lideratge en el nostre univers, en l'univers musical. La persona que està al capdavant de l'orquestra construint aquell projecte és la persona de més responsabilitat en aquella setmana que estem treballant i per tant, com a lloc de responsabilitat, doncs s'ha vetat l'accés a les dones durant molts anys, històricament. Ara s'està generant un canvi. És cert que fins que no el model no és visible, també és molt difícil que les noves generacions, les nenes que estan estudiant a les escoles de música o als conservatoris, creguin que aquest és un camí possible per a elles.
Claríssim. Si no hi ha referents, com pots imaginar que seràs directora? De fet, la música que sona és una peça de l'òpera La Juve i la que l'està dirigint és la Simone Young. De fet, la Simone Young era un referent per la dona amb la que vas parlar després, no?
Sí. Simone Young va ser, de fet, la primera directora referent de la Cornelia Rupert, que és una estudiant vienesa que, tot i haver nascut a la Meca de la música clàssica, està cursant el quart curs en el grau de direcció d'orquestra a l'ESMUC. Ella creu que de petita va tenir molt pocs referents dones, la majoria dels que dirigien les orquestres sempre eren homes, i que, a més, ara les poques referents que té estan masculinitzant les seves conductes.
Hi ha milers de dones que es van posar a un món masculí agafant armes d'homes o lluitant amb les seves estratègies i actuant molt dur. I és encara més estrany el món d'art perquè et poses una actitud dura per després fer la part emocional de la música.
Vaja, que va, és contraproduent, pràcticament, fer aquest paper. I ja ens ho explicava abans la Irene Delgado, que una manera, a vegades, d'imposar aquesta autoritat que representa que han de tenir els directors d'orquestra és fent aquest paper d'homes. Hem de trobar un altre tipus d'autoritat i, de fet, les dones directores l'estan trobant.
Sí, de fet, això també té molta relació amb el que ens explicava la Cornèlia. El món de l'art és un món molt emocional i és un món on l'expressió és molt important, no? I aquí és molt fàcil fugir de les tendències masculines, o hauria de ser fàcil fugir de les tendències masculines, tot i viure en un món de competitivitat.
El món, sobretot el món professional, és molt competitiu i com tradicionalment aquesta competició feien homes, doncs el més fàcil és, si vull jugar amb aquesta competició, doncs agafo les mateixes estratègies. Perquè és més fàcil canviar a un mateix que canviar el món. Però jo crec que és l'hora per canviar una mica el món.
M'encanta aquesta idea de canviar el món. Escolta, que la Cornèlia el comença a canviar i ho està fent si està estudiant a l'ESMUC.
Sí, evidentment, però com comentàvem al principi del programa, cal un canvi estructural. De fet, un altre dels temes amb els que parlàvem amb la Cornèlia és de números. Ella està estudiant direcció d'orquestra a l'Escola Superior de Música, a l'ESMUC, i m'explicava que entre el 2013 i el 2022 han cursat al grau 8 dones i 32 homes.
Està claríssim, 4 vegades més homes, no hi ha dubtes.
I això no és tot. De fet, la Cornèlia no ha tingut cap professora directora d'orquestra.
Doncs escolta, molta feina per fer, molta feina als auditoris, molta feina a les sales, molta feina a les escoles, també la didàctica a vegades de les escoles, que tampoc té en compte les dones. Per tant, Mònica Homs, seguirem apuntant, però vaja, tenen molta feina, aquesta gent. Han d'anar a revàlida, que dèiem abans.
Sí, queda molta feina per fer.
Gràcies.
Els dissabtes a la mitjanit, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Megan Rapinoe, futbolista. No crec que hi hagi cap manera perfecta de protestar.
Si volem que les directores d'orquestra tinguin el seu lloc, un altre paper molt important el té el públic. N'opina Martina Ribalta, gestora musical.
M'agrada comparar la direcció d'orquestra amb la presidència d'un país. Totes dues activitats requereixen de treball minuciós, coneixements, empatia i lideratge. Afortunadament, el segle XXI ens està demostrant que tots dos àmbits poden ser femenins malgrat la història no ho considerés oportú. Igualtat d'oportunitats? En cap cas. Però no defallirem fins a aconseguir-ho. Volem dones als podis de la nostra societat. I la millor manera d'afavorir una major presència femenina, almenys al capdavant de les orquestres, és responent com a públic, omplint les sales de concert quan això succeeix, i demostrant a programadors i institucions que volem un canvi, que creiem en un futur femení.
Les dones i els dies, a Catalunya Ràdio.
En el programa d'avui hem après la importància de recordar el nom de les directores d'orquestra. Fem memòria. Irene Delgado Jiménez, Mary Nalsop, Barbara Hannigan. Cada cop que la citem, i sobretot quan ens rasquem la butxaca per anar-les a veure, estem canviant el món. Pensem-hi, ser feministes no és només tenir una pancarta a la mà.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet possible Marina Homs, Susana Ortega, Gemma Safontria, Rosa Silluer a la batuta sonora i qui us ha parlat amb menys autoritat de la que voldria, Montse Virgili. Acabem amb una cançó d'un musical, fugim de la clàssica, amb aquest Amazing Conductor, de Michel Campagne, mentre imaginem un món on es pugui parlar de directores d'orquestra i de la seva autoritat guanyada per l'amor a la música, sense violències. I tornem la setmana que ve, el dissabte a la mitjanit, pareu l'orella a la ràdio o al podcast. Bow tie, tucks and tails, striped pants and pointy shoes. He taps his baton, strikes a pose and no one moves. Not a word, not a sound, not one flautist peep. Until his hand guides them all, the shepherd leads his trusting sheep. Into the music.
which leaps and swirls, as does his baton. The conductor is a man.